En l'edat mitjana, l'antic Japó es va veure assolat per la guerra. Durant els mortals enfrontaments, un exèrcit va envair una ciutat que havia sigut fidel al seu senyor. Tots els habitants van fugir, inclosos els monjos del temple Zen, i solament el vell mestre es va quedar. Quan el general rebel va penetrar en el temple, va ser rebut amb una gran fredor, pel que, furiós, va tirar mà del sabre i va increpar el vell mestre. Sap que té davant d'un home capaç d'atravessar-li d'una estocada sense parpadejar? I vostè sap, va replicar el mestre en calma, que té davant a un home disposat a ser travessat d'una estocada sense parpadejar? El general es va quedar uns instants cavilós. Després es va inclinar davant del monjo i es va retirar. D'un apòleg sent, una breu rondalla per començar el nostre programa, Moi.
El nostre programa de Cultura de Pau, d'Elies Carrús. Bon dia a tots, bon migdia, com se sol dir, i nos falta una persona, però ens falta una persona, però dintre de poc la tindrem amb nosaltres d'alguna o d'altra manera. Mentrestant, aquí el Roïn vol presentar el Bo. Hola, Bo.
El Bo és la bona, és la nostra directora, que de moment no la trobem, però ja t'ho ha dit, Feo, no debiste cruzar el Vinalopó. Benvinguts a esta edició del nostre programa.
Elies Carrús vol començar aquest programa per presentar una persona que dintre de poc estarà amb nosaltres, estem intentant-ho, i de moment volem dir que tenim aquí a tres persones amb nosaltres que parlaran al llarg d'aquesta hora que tenim per endavant. Fins a les 3 de la vesprada, Elies Carrús, Toni i Moi estaran aquí amb Isabel Moralejo.
Hola, bon dia.
Marga Juguera.
Bon dia.
I en l'altra esquina, Inma Rodríguez. Un aplaudiment per a totes elles, des de l'Institut i des d'aquí. Moltes gràcies. I volem començar per agraïments i reconeixements.
A la nostra tècnic de so, Eva, gràcies.
Moltes gràcies, Eva Corbalán. A la nostra, també, com mentora, sí, a la ràdio, que és Sònia. Gràcies per deixar-nos una vegada més estar aquí. I ens comuniquen, abans de donar més gràcies i més agraïments i més reconeixements, que tenim ja a una persona a l'altre costat del fil telefònic. Hola.
Hola. Bon dia, hola.
Hola, hola, bon dia.
Bon
hola,
dia.
Companys.
Què fem així? Per què mos has enviat així?
Vosaltres sabreu què voleu contar sobre el nostre centre. Tu me preguntaràs.
Bueno, jo, en primer lloc, necessitem, perquè no hem dit encara de qui, amb qui estem parlant. Jo sóc, ja saps que sóc Moisès, i m'he fugat de l'institut amb quatre companys aquí.
Podeu parlar, que vos sent.
Espere que mos ho sàpies perdonar. I de moment volem començar per presentar-te. Dig-nos el teu nom, per favor.
Bé, pues jo em dic Toni Lledó i soc la directora de l'Institut Carrús.
Molt bé.
Gran institut,
gran institut. Què seria d'ells?
Clar que sí, clar que sí.
Què seria d'ells sense l'institut? I ho dic en serio. Molt bé.
Sí, sí, pues dime.
Anem a fer-te una entrevista ràpidament, Toni. Aquí té ja l'amic Toni té una cosa preparada per a disparar.
Anem a parlar de Cultura de Pau. Què es podries dir tu de Cultura de Pau al teu institut?
Bé, jo crec que ahir teniu unes persones molt importants que estan portant el que és este programa que nosaltres parlem de Cultura de Pau, però jo voldria mencionar-vos que la Cultura de Pau també entra molt de ple la participació dels pares. Aleshores, nosaltres pensem que és clau per a omplir un poc este sentiment que els pares participen en tot això. Aleshores estem treballant en ells, fent unes xerrades per a que ells coneguin el centre i estiguen en nosaltres en com resoldre els conflictes, en entendre que la mediació és important, etcètera, etcètera. Aleshores, que ja sé que elles vos van a mencionar altres aspectes, però els pares són fonamentals. El centre i els pares, les famílies, són els que ens donen, el mapa global de lo que és la pau en el centre.
Molt bé. Una vegada hem parlat de la cultura de pau, parlem d'altres coses relacionades amb el centre. Dinos un poquet, una informació. Nosaltres normalment quan comencem el programa donem informació sobre l'institut, diguem on està localitzat, tot el món sap on està l'institut de Carrús, pense jo, tothom, però per als que no ho sàpien, pues està prop de la plaça dels Algeps, en l'Avinguda de la Llibertat i el carrer José Díaz Mora, etc. Pots donar-nos alguna data sobre informació que se pot estudiar, què fam, què hi ha de particular a l'institut de Carrús en quant d'estudis i el tipus d'alumnat que tenim, també, i de professorat, per supost, que el fa tan volgut per nosaltres.
Bé, nosaltres tenim tota la secundària, com és preceptiu, tenim els batxillerats en les modalitats d'humanitats, de ciències, i tenim la particularitat de tenir la modalitat de l'artístic, que sols la disfrutem dos centres de la nostra ciutat. També, a part d'aixer artístic, tenim un cicle formatiu, uns cicles formatius també emblemàtics, que són els d'arts gràfiques. Sols pots cursar arts gràfiques aquí a la ciutat d'Elx o a la ciutat de València. Per tant, sí, som un centre un tant particular. A més, som un centre en el que la innovació ens pareix fonamental i estem fent l'experimentació del programa plurilingüe. O sigui, pertanyem a la red de centres plurilingües i donem als nostres alumnes de manera experimental dos assignatures en anglès. I això el fa molt atractiu perquè, sobretot, hem començat per els grups que tenen el programa d'ensenyament en valencià. Ademés, i tenen aquestes dues assignatures que s'imparteixen en anglès.
Pues molt bé, moltes gràcies, Toni. Ara, te deixe, aguarda un segon, Toni, que vaig a tallar, te deixe, però aquí m'apunten, hi ha una persona que m'apunta que, a més, també no hem d'oblidar que tenim el torn, que, claro, tenim tanta gent que el torn del nocturn, també, que ja és una altra possibilitat. Ens dius un poquet del nocturn i ja, Toni, s'acomiada de tu?
Sí, bé, el torn nocturn està constituït per els grups de batxillerat. Tenim batxillerats d'humanitat i del científic, d'aixes dues modalitats, i també, com hem dit, aquests cicles formatius d'arts gràfiques estan, el que és el cicle superior està per el cicle en la part del nocturn. Aleshores, és veritat que nosaltres, junt a l'Institut de l'Assumpció, som els que omplim eixe mapa escolar per la nit del nocturn.
Molt bé, moltes gràcies, senyor. Podeu dir-li hola, que estem... digueu-li hola.
No volen que s'enteren de que... No volen que t'enteren de que
està aquí. Està sí, Marga, a la meva dreta, a l'esquerra està ahí, enfront la tinc.
Estan molt calladetes, molt calladetes.
Estan molt calladetes.
Per si de cas.
Escolta, com tu eres la buena, així tinc el feo, jo sóc el malo. Ara anem a que te'n vagis a preparar-nos
la autèntica paella crevillentina. Ves preparant-te.
Gràcies, perquè ara després anem a menjar-nos-la. Moltes gràcies per haver entrat i seguim en el programa. Arriba, Cinto.
Gràcies i adeu. Bé, continuem el nostre programa. Darrere, després d'aquesta entrevista amb la nostra directora, Toñi, tenim, com hem dit aquí, tres invitades, que són Isabel Moralejo, Marga Juguera, Inma Rodríguez, i havia que començar per una. Isabel Moralejo és una persona que jo, des que estic al centre, pues, estem allí, jo estic al centre des del 2004 i tu vas arribar...
2004,
2004 també. Exactament. Doncs pues, bé, jo me pareix que Isabel Moralejo o té el don de la ubiqüitat o se desdobla o és molt nerviosa i se meneja molt.
Està en tots els llocs.
Perquè està en tots els llocs. Si hi ha coordinació de no sé què, ella està. Si hi ha que parlar amb els pares dels alumnes de primer de l'ESO, ella està. Si ha de reunir-se amb els psicopedagogues del Departament d'Orientació, ella està. Què passa? Deixa algo pas de més, no?
Perquè me veus, Moisés, perquè me veus, tu també estàs, no?
No
estic en tots els puestos, estic on puc estar i, bueno, intento fer el que puc, només.
Dinos què fas en concret, per favor. Per exemple, una de les coses, una de les teues funcions al centre, anem a començar per les classes.
Això, jo sóc sobretot professora. Soc professora de llatí, dono classes de... Bueno, en guany, per exemple, dono classes de llatí al quart de l'ESO i en batxillerat no tinc actualment llatí, tinc grec. Dono classes de grec a primer i segon de batxillerat i tinc també un grup d'atenció educativa de primer de l'ESO. Això és el que jo faig a l'institut. Després faig altres
banda,
coses, però...
I a banda, què més? Què coordines, per exemple...
Bueno, soc coordinadora de secundària, que bueno, ahí intentem fer diferents coses, però sobretot, bueno, pues fer una coordinació entre els tutors de cada cicle, afavorir un poc també la coordinació d'aquests tutors amb el professorat dels diferents grups i sobretot i també molt important fer la coordinació del nostre institut amb els col·legis de primària que tenim adscrits. Fem unes sessions de coordinació, fem diferents activitats, tant amb els professors d'aquests col·legis, fem jornades de portes obertes per als pares dels alumnes que vindran i amb els alumnes també els fem unes jornades per a que coneguin l'institut abans d'arribar. Així...
Vamos, que no és res, però tot això comporta hores de preparació, hores de reunió i hores de dedicació a banda de les classes, que són 20 hores a la setmana, més les preparacions de les classes i tal. En total, al final el que trobem és que resulta que fem que Isabel està en moltíssims llocs, treballant moltíssim, i és un exemple de lo bé que se treballa en Elies Carrús i en la escola pública. Sí, senyor.
Però, perdona, sí. Moisés, jo faig això, però moltes altres persones fan altres coses. Els professors, la majoria de nosaltres, no fem només donar classe, que és el que bueno, la gent que no està en aquest món pensa o pot pensar. Nosaltres fem moltes altres coses, no només jo per ser coordinadora de secundària, sinó que jo crec que la major part del claustre fa moltíssimes altres coses a banda d'anar a classe.
I en aquesta època de retallades, ara ens deia la directora que hi havia que apropar als pares a l'institut. En concret, portem dos jornades ja, no?
Exactament.
I de què hem parlat?
Bueno, la primera cosa és que nosaltres no sabíem molt bé què fer per acostar els pares a l'institut, que sempre és una cosa que costa un poc, no? Aleshores, les dues jornades que s'han fet ja, les dues xerrades, han sigut la primera sobre factors que influeixen en l'èxit dels alumnes, que afavoreixen l'aprenentatge, exactament. I l'altra sessió, que la van donar tres tutors de l'ESO, va ser sobre tècniques d'estudi.
I en queda una per al 16 d'abril, com resoldre els conflictes des d'una perspectiva emocional,
parlar per entendre'ns.
I està la implicada, sí, a la dreta. Però ara després anem a tu, Marca. I una pregunta, va haver... afluència de pares a l'institut en la teva xerrada, perquè tu estaves en la primera.
Jo estava en la primera, sí que, bueno, va fer una vesprada un poc desagradable, plovia molt, i la veritat és que no sé si per això, perquè va ser la primera, perquè la informació no va arribar bé, perquè jo sé que alguns pares no els havien transmès la informació als fills. No sé per què, però en aquesta reunió vam tindre només 12 persones. Però no obstant això, en la segona ja s'ho va millorar, a pesar que també
la vesprada
continuava igual, o sigui que això deu ser que no era l'excusa, pues va haver unes 30 o més persones, o sigui que aguardem que això siga, vagi en augment. Pensem que de tota manera és una qüestió de costum, els pares no estan acostumats a anar a l'institut, també és cert que podia ser una hora en la qual estigueren treballant, aleshores esperem que per a la tercera i per a més que segur que planifiquem alguna més, pues això vagi en augment.
Ja més quòrum.
Jo he d'entonar la meua part de responsabilitat, perquè sé que vaig muntar la propaganda a la pàgina web l'últim dia de matinada, això sí, però no vaig tindre molt de temps.
Cal dir-te que els gràfics havia fet
exactament abans.
Tots els programes se va fer un per un per a cadascun dels alumnes.
Sí, perquè quan abans has dit que el que jo faig, bueno, de vegades el que me sap mal del que jo faig és que en realitat el que jo vaig és demanant que els altres treballen, i una de les coses que vaig a demanar, clar, i una de les coses que sempre demane és la col·laboració dels gràfics per a totes les informacions.
Per això estem.
Demana.
Jo vaig a fer-li una pregunta. On vas néixer, tu?
Jo, un poc lluny d'aquí. Jo vaig néixer a Zamora.
En Zamora es parla valencià.
Pues tú me preguntes en broma, pero alguna persona me ha preguntado seriosamente pensando que de veres allí es parlaba. No, no es parla valencià, però bueno, tot
ahí
se pot aprendre, no?
La veritat que sí. I quan anem a estar en un lloc que es parla, doncs, endavant.
És un exemple o no és un exemple?
I ara anem a dir-li que moltes gràcies.
Moltes
ja t'ha passat el temps, s'ha
acabat,
no te'n vagis.
No te'n vagis.
Anem
a fer un viatge en el temps.
El nostre disjockey, escoltem mayo, a la veu
mayo
del
68. Resulta que en mayo del 68 pues estan moltes coses ocorrent pel món. No només hi havia problemes a París, els que se van conèixer, també hi havia a Chicago, també hi havia en altres parts del món, hi havia una guerra a Vietnam. Estava un grup de gent de Liverpool, que són molt coneguts, no porta coses molt elaborades avui, però aquesta gent pues, estava pensant i rebent, venien de la Índia, per cert, quan van estar preparant aquestes cançons, ja els primers boceptes, i quan arriben aquí pues, troben un poquet pressió de diferents grups d'esquerra dient-los que ells, com a Beatles, han de posicionar-se, que lo que ells diuen és molt important per a la gent. Ells no havien fet... Pues sí, parlaven de pau i amor, com aquest programa, però no parlaven de política. I John Lennon pues, va fer una cançó política que se va anomenar Revolution. Hi ha dues versions d'aquest Revolution. Primer, la que estem escoltant per baix és la més famosa, que va eixir de cara B del single de Hey Jude allà per juliol del 68, però abans van gravar la que escoltarem dintre de poc, la sencera, que és el primer corte. Pot ser sí, però ara el tornem a posar i tal. Sí. El cas és que aquesta versió parla pues, un poquet d'això. Tu vols que canviem el món, anem a fer això, però John Lennon diu, però si lo que quieres es dinero, perquè les demanaven també diners, als Beatles, claro. Si lo que quieres es dinero para gente con cabezas que odian, no cuentes conmigo. O si lo que quieres es violencia, no cuentes conmigo. John Lennon, que segurament era una persona, des del meu punt de vista, difícil per a conviure, pues aquí va fer una cançó pues, parlant de revolució i al mateix temps d'una revolució pacífica. Si tu creus, Eva, que podem portar-la al principi, perquè a mi el principi m'agrada molt. Tu ves portant-la al principi, li baixes el volumen i jo continuo parlant, perquè resulta que a la gent en la lletra, John Lennon li diu a la gent que li demana ese suport, dice, tu sabes, dices que tienes una solución. Dice, bueno, a nosotros nos gustaría ver ese plan. Me pides una contribución, pues bien, todos hacemos lo que podemos. Si lo que quieres es dinero para gente con mentes que odian, lo que te tengo que decir, hermano, es que me esperes. Oh, yeah.
Per continuar el programa, l'altre dia vaig enviar un mail a un amic sevillà que viu del conte. Porta 25 anys vivint del conte. Ell es diu Pepe Pérez Cuentacuentos. I per a aquesta ocasió, per a aquest programa de Cultura de Pau, es ha enviat el següent conte, Marga, escolta'l. Es diu El león, el elefante y el ratón.
Érase una vez un león, un elefante y un ratón, que decidieron viajar juntos hasta las tierras del norte para hablar con el gran sabio y que él decidiera quién de los tres debía ser el rey de los animales. Por el camino, el elefante pisó un montón de ortigas y se puso a gritar de dolor. El león, al verlo, se revolcó de risa. En cambio, el ratón lo tranquilizó y con sus dientes le quitó todas las espinas. Una vez curado el elefante, continuaron su camino.
Por la tarde, llegaron a un bosque lleno de moras. El león exprimió muchas frutas y se bebió más de 100 litros de zarzamora. Aquella noche, al león le entró un terrible dolor de barriga y ahora fue el elefante quien se tronchaba de risa. En cambio, el ratón fue a buscar unas hierbas medicinales con las que curó el león.
Unas semanas más tarde, llegaron a la montaña donde vivía el gran sabio. El león le contó por qué creía que él debía de ser el rey. Detrás fue el elefante el que argumentó su teoría. Cuando le llegó el turno al ratón, que había escuchado atentamente los argumentos de sus compañeros, le dijo al sabio:
Señor, después de haber escuchado a mis compañeros de camino, creo que soy muy pequeño y que no merezco ser el rey de los animales.
El gran sabio los despidió y se quedó solo para meditar.
Unos días más tarde, llamó a los tres animales y les entregó un cuadro que iba muy bien envuelto.
No lo abráis hasta que no estén todos los animales presentes, les dijo.
Los animales le dieron las gracias y emprendieron el camino de vuelta.
Cuando por fin consiguieron reunir a todos los animales, desempaquetaron el cuadro y se lo mostraron a todos. Allí había pintado un pequeño ratón que con sus dientes le quitaba las espinas a un elefante y que con sus pequeñas patitas le daba plantas medicinales a un león que le dolía la tripa y que no paraba de vomitar.
Todos comprendieron que el verdadero rey no debía medirse por su tamaño, sino por sus hechos. De esta manera fue como el ratón fue rey de los animales durante muchos años, y todos vivieron felices y en paz hasta que el odio, las envidias y las ansias de poder se volvieron a apoderar de algunos animales y todo fue a peor. Pero esa historia os la contaré otro día.
Porque ahora tenemos que decir lo de...
Colorín colorado, que el ratón vuelva a ser coronado. ¿Qué te ha parecido, Marga?
M'agraden molt que vinga de Sevilla. Saps per què?
Per què?
Perquè, mira, en el 1986, científics de tot el món van escriure una declaració. I aquesta declaració diu: la mateixa espècie que ha inventat la guerra és igualment capaç d'inventar la pau.
Que bonic.
I exactament, i aquests tres animals ens donen un poquet el peu per a, com les patites del ratón, per a començar a parlar amb Marga Juguera, que és la nostra especialista, evidentment, en cultura de pau. La gent que no coneix a Marga, pues no sap el que se perd. Però a banda d'això, jo he de dir una cosa. Tots som reemplaçables. I l'institut continua funcionant amb diferents persones, però sense... Jo sé que Marga, per a mi, pues, per exemple, pues, me dona molta pau, perquè ella me transmet, i jo s'ho he dit a ella moltes voltes, a mi ella, veure-la per a ella pels corredors o parlar amb ella, hi ha moltes voltes que m'ha arreglat el dia, més d'una vegada. Així que, Marga, tenim uns paperets aquí davant que posa, en el meu posa 7 for peace, our culture towards a peaceful living. En el de Toni, què posa?
7 pour la paix, notre culture pour la convalidité.
I en el d'Isa?
En el meu diu 7 per a la pau, la nostra cultura per a la convivència.
I el d'Imma?
7 per a la paz, nuestra cultura para la convivencia.
Què és
Conta-nos.
Bueno, pues vos conte. En el IES Carrús, des de fa ja alguns anys, es van proposar fer un canvi de percepció en les persones, un canvi a l'hora d'imaginar solucions a problemes de convivència. I, bueno, aixina, sense adonar-nos, ja portem 8 anys pensant i parlant i actuant per a que hi hagi un clima sempre el més pacífic i el més enriquidor possible per a tots, per a l'alumnat, per al professorat, per a els treballadors de la secretaria, els conserges, senyores i homes de la neteja, absolutament per a tots. I, bueno, enguany ens hem proposat que vaig calant en tots nosaltres un concepte que ja fa anys va fer seu la UNESCO, que és cultura de pau. I estos cartells que teniu aquí davant, de colors, estan distribuint-se per tot el centre, de tal manera que el nostre alumnat, però com he dit també els adults que treballem ahí, anem llegint de volta en quant i entenent que hi ha una altra manera de relacionar-se que no siga, com ha dit abans Toni, amb odis, amb enveges, amb irritacions. I bé, d'això es tracta.
Isa, llegeix el número 1.
Sí, diu: Jo rebutge la violència verbal i física.
El 2, Moisés?
I immediately take part and ease conflicts.
El 3?
Ayudo a resolver pacíficamente los conflictos.
Je me respecte moi-même et je respecte les autres. 4 dels 7 per la Pau.
4.
4.
En distints idiomes.
D'on eixen?
Bé, originalment va ser un cartell que està en les escoles d'Alemanya. No este, però sí que és el punt de partida. La nostra directora, que va fer un viatge l'any passat, va dur aquest cartell i nosaltres, en un grup que tenim, que li diem de convivència i enguany de cultura de pau, el vàrem fer nostre. Li varen donar la nostra filosofia, pròpia filosofia de centre, i li hem donat aquest nom, 7 per a la pau. Són 7 màximes que ens ajuden, pues, com he dit, a afrontar la convivència del dia a dia d'una manera, no vull dir pacífica, sinó pròpia d'una cultura de pau, de persones que volen construir una manera distinta de viure.
I partim sempre del jo, no? La primera...
És molt important, encara que en un primer moment pugui aparèixer que és un tant egocèntric, el que entenem és que la cultura de pau és la responsabilitat de cadascú de nosaltres. I si no partim de nosaltres mateixos, de mirar-nos a nosaltres i de veure'ns i d'actuar des de la responsabilitat, no hi hauria una cultura mai de pau.
I a banda de la pau també, malauradament, o per sort, molts fronts oberts al nostre centre i a la nostra societat. Estem fent això i fent moltes més altres, tenim moltes més iniciatives. El centre, per exemple, participa, i no sé si Isa estava en això també, en el grup Convielx, en el que diversos instituts estaven involucrats. Jo no sé si tu tens informació sobre tot això de Convielx.
Bé, la veritat és que fa ja 3 anys, pense, que no anem per l'Assumpció, l'Institut l'Assumpció, que és on se reunís el grup, però estem sempre en contacte amb ells. I esperem que tornem a assistir a les sessions. Enguany volíem haver estat allí, però no va ser possible per organització del centre i per una persona que no sabia començament si podria anar. El grup Convials va ser el nostre principi, és a dir, tot este procés se va posar en funcionament gràcies a Convials i continuem estant en contacte amb ells.
I, per cert, ara van a organitzar unes jornades, ara a l'abril, en la qual pues, la gent pot participar i la informació està a la seva web. Llitges el 5, per favor?
Jo sóc, juntament amb els altres, responsable de la convivència a l'institut.
I want to be a role model, és a dir, jo vull fer d'exemple per als demés.
I el 7?
Comparto i difundo esta cultura de paz.
Tan sols en aquests 4 idiomes, Marga?
Bueno, tenim aquí també el rus, però que dissortadament no podem llegir cap de nosaltres. però venen molts més. L'àrab està preparat, el romanès també està preparat, el xinès estem veient la manera de fer-lo efectiu. Volem que tots els idiomes dels que tenim alumnat en el centre estiguin representats
i més. Que tenim alumnat de tot arreu del món.
I tant.
I algun o més que no està també, perquè que no està inclòs, però bé, a poc tot s'andarà. Marga és molt perseverant i nosaltres, tots els que estem aquí, també estem per aquesta cultura de pau, per difondre-la, per exemple, a través de la música.
Per exemple.
Encara que no siga un dels meus artistes favorits, pues Bob Marley, una persona també contradictòria, igual que John Lennon, pues va fer moltes coses. A mi no és, com he dit, un dels meus artistes favorits, però el tema de No Woman No Cry de sempre m'ha agradat. Va aparèixer per primera vegada en 1974 en un
està tirant disc, de cap, està pensant
en un disc que se diu Nair Dretat o una cosa semblant. El cas és que Bob Marley que va néixer al 45, va morir al 81 de càncer, va estar en actiu fent música, publicant música des del 63, de la qual cosa és una cosa que jo m'he documentat per a este disco. Jo pensava que Bob Marley va començar en els anys 70, però no, en el 63, 65, 66 ja estava fent discos, perquè és l'any que vaig anar a ser jo. Aleshores, pues bueno, el cas és que, bé, Bob Marley, pues tots els coneixeu, va fer reggae. El reggae és una ralentització d'una música jamaicana que existia prèviament, que era l'ska. I la diferència, aquesta ralentització va tirar per dos vessants, una la del reggae i l'altra la del rocksteady. El rocksteady era més música per a ballar, per a divertir-se, i el reggae tenia la càrrega política sobre pues temes que importaven a la ciutadania negra en Jamaica. La cançó No Woman No Cry, en realitat, de lo que parla, igual que de revolució, és de canviar les coses. I en este cas parlen de que, bueno, una sèrie de gent, com ara li passa a molta gent, estan sentats a la porta en el barri del qual volen eixir perquè troben que no tenen possibilitats en aquest barri, o perquè, com està passant malauradament també, els han fet fora de la seva casa. I no hem de plorar, hem de posar-nos en marxa per a continuar construint la pau que volem per a tots. Construint la pau que volem per a tots.
Cal sumar, en aquests moments cal sumar.
Exactament.
I anem a escoltar
No Woman No Cry. És una llàstima, hem detallat la cançó, ho sent moltíssim per a tots els melòmans que com jo ens hem quedat amb la mel ahir als llavis, però vull dir-li adiós, que no és que se'n vagin, però vull acomiadar-me i donar-les les gràcies a Isa, professora de clàssiques, i a Marga, professora de filosofia. Dos matèries que amb la nova llei que es pretén posar en marxa, no sé si per al curs que ve o l'altre, dos matèries que queden seriament danyades. Què seria dels instituts sense la nostra cultura i herència clàssica? O què seria de la nostra cultura de pau si no hi haguera qui ens fera reflexionar sobre com fer les coses una miqueta millor? Jo crec que cal reflexionar precisament sobre si les mesures que s'estan prenent de cara a l'educació i a aquesta reforma de l'educació en el futur són les més adients per a construir una societat de valors.
Amb cultura de pau.
Amb cultura de pau i amb cultura en general, com la que ens arriba una altra vegada des de Sevilla. Pepe Pérez ens porta Un tren para todos.
Había una vez un país que tenía un tren que iba de norte a sur, de este a oeste, y que su última parada era la capital. Sus vagones tenían rayas o cuadros, rombos o círculos, verdes, naranja, azul, rojo, amarillo, lila, negro. Tenían todos los colores, menos el blanco y el marrón.
En aquel tren solo podían subir las personas de piel blanca. Para el resto había otros trenes, pero ninguno era tan bonito tan rápido y tan cómodo como aquel.
Un día llegó a una de las estaciones una pareja con un niño en los brazos. Iban corriendo y llorando. Le suplicaron al maquinista que les llevara a la capital, que su hijo estaba muy enfermo y tenían que llevarlo al hospital.
El maquinista los miró y secamente les dijo que no, que su tren tenía unas normas muy estrictas y solo podían subir las personas de piel blanca. Ellos tenían la piel marrón. Ellos le insistieron mostrándole a su hijo que estaba tendido por la fiebre. ¡Se lo repito! ¡Solo pueden subir blancos!, les gritó el maquinista.
Ellos lloraban cada vez más. A sus lágrimas se unieron las de su hijo. Las lágrimas anegaron el andén y pronto cayeron a las vías e iban subiendo de nivel. Lo más curioso es que todo lo que mojaban aquellas lágrimas iban perdiendo color hasta llegar a desaparecer completamente.
Los niños blancos también comenzaron a llorar porque se estaban quedando sin juguetes y sus lágrimas también hacían el mismo efecto. Todo lo que mojaban desaparecía.
Los vagones también se llenaron de lágrimas y al final de la tarde la estación y el tren habían desaparecido. Los viajeros tuvieron que utilizar otro medio de transporte y el país estuvo mucho tiempo sin ferrocarril.
Hace unas semanas se ha inaugurado un nuevo tren que va de norte a sur, de este a oeste y su parada final es en la capital. Sus vagones tienen rayas o cuadros, rombos o círculos, pero solo tienen dos colores, el blanco y el marrón. En homenaje a aquel día que el país se llenó de lágrimas e hizo desaparecer los colores.
Eso sí, ahora pueden subir a él las personas que tienen la piel de cualquier color, ya sea roja, amarilla, negra, naranja, azul, verde, marrón y, por supuesto, los de piel blanca. Pueden subir todos y todas también.
Y colorín colorete, por la chimenea del tren sale un cohete.
Que Esconte fusiona les cultures, la música que escoltem és una fusió de cultures i dona peu a la nostra convidada Imma Rodríguez. Hola.
Què tal? Com estàs?
Qui canta?
Canta una servidora.
I quin grup estem escoltant?
Pues estaba escuchando un grupo que se llama El Candil, y que lo que pretende, pues al igual que esas lágrimas del cuento, ¿no?, pues pretende borrar las fronteras, borrar las barreras interculturales y hacer que la música pues sea aquello que nos una a todos independientemente de nuestra cultura y unirnos en un sonido común a todos.
A més, al Candil no hauria de sonar molt estrany, donat que el dissabte passat, fa 5 dies, van obtindre un rotund èxit.
De Gom a Gom estava
l'escorxador. Así a Elche, a l'escorxador. A quina hora va ser l'actuació, Aixa?
Sí, pues fue a las 10 de la noche.
¿Y quiénes son les teues vibraciones interiores?
Ay, pues
después?
Bueno, pues fue la verdad que no esperábamos tantísima gente. No esperábamos tantísima gente y desde aquí la verdad que tengo que aprovechar para decir que siento muchísimo por aquellas personas que vinieron, como Marga, por ejemplo, que la tengo aquí al lado, que vino y yo le decía, bueno, no va a haber problema con la venta de entradas, yo creo que en Ventanilla no vas a tener ningún problema, pero desaparecieron las entradas de Ventanilla al poco tiempo de abrirse. Y entonces mucha gente como ella pues se quedó sin poder entrar.
Es decir,
y lo sentimos muchísimo por ellos.
Estem parlant a Minma, que además de ser profesora de...
De dibujo variado. Soy profesora de bachillerato artístico, tenemos muchísimas asignaturas distintas.
Cantante, va a estar aquí en un altre programa parlant d'un altre grup diferent, ara està parlant de El Candil i a més futura estrella, perquè ja resulta que les entrades dels jocs on actua s'esgoten abans de, vamos, en un vist i no vist.
Pero eso porque tengo muy buenos compañeros en el instituto, y aparte de la propaganda, que soy muy pesada, que me pongo a hacer la semana de antes, pues tengo unos compañeros fantásticos que vienen y apoyan siempre, y se lo tengo que agradecer.
Imma, ¿qué esteu en El Candil actualmente, la formación?
Pues a ver, bueno, os cuento un poquito. El Candil es una formación que lleva ya pues 3 o 4 años, de existencia, lo que pasa que ha tenido pues diferentes miembros, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo. Ahora parece que es el momento en el que realmente estamos ya dándonos más a conocer, estamos consiguiendo algunos bolos, hemos conseguido grabar una maqueta también y estamos intentando ahí pues darle publicidad, ¿no? Y el fundador o los fundadores son Daniel Andreu, que es un chico de Alicante, y un chico argelino que se llama Salah Ashit. Y entre los dos, que son muy amigos, pues decidieron un día formar pues este grupo, que lo que pretende es hacer un mestizaje entre lo español y lo argelino.
Yo voy...
Continúa.
Yo voy... No, es que no puedo evitar... Sí. Es que el món es un mocador, y realmente, porque resulta que cuando... Fa un any aproximadament vaig intentar aconseguir una actuació del Candil a on jo visc, que és a Novelda, Inma me va posar en contacte amb Daniel Andreu, i resulta que fa 25 anys Daniel Andreu i jo vam tocar junts, però jo li havia perdut completament la pista, i vaig pensar, que haurà sigut de Daniel Andreu, que ell era un músic, bon músic, jo només era un aficionat i ara no sóc ni...
El feo toca la bateria.
El feo toca la bateria.
I hace otras muchas cosas.
Però vaig tocar en directe, però vam assajar unes quantes voltes, però per diferents motius la cosa va... I vull aprofitar per saludar a Daniel i animar a Dani i a tots els membres del Candil, perquè el que jo he escoltat i el que estic escoltant ara és superior. Es superior, está muy bien.
Hombre, yo, a ver, no es porque sea nuestro grupo, ¿no? Pero la verdad que sí que como, bueno, yo soy realmente la más novata dentro de esta formación, ¿no? Porque la verdad que tenemos el honor de tener pues a Josep Andreu Martínez, por ejemplo, que es nuestro violinista, que él forma parte de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche, además. Tenemos también a Fernando de Piatti, que es una máquina impresionante dentro de la percusión y de los snails, que son unas flautas de viento con diferentes tonalidades y él las domina a la perfección, ¿no? Y tenemos a Salah Ashit, que toca el mandí, Daniel Andreu con la guitarra. Y también tuvimos a Metaja Fedriani también hace un tiempo, también en la percusión, ahora ya le hemos perdido, pero también tuvimos la satisfacción de tenerla a él. Y también hemos tenido otra gente, pues como por ejemplo Freddy Maya a la batería también, Daniel León con el contrabajo, que son a lo mejor músicos ya más ocasionales, pero siempre nos hemos rodeado de gente que la verdad que desde mi punto de vista son bastante buenos dentro del mundo de la música.
El temps passa inexorable, Imma. Jo vaig a despedir-te per un moment. Tu presentaràs el que estem escoltant, llegint això. Todo ello salpimentado con la inconfundible aire flamenco que la voz de la cantante sevillana Imma Rodríguez transmite al conjunto, dando como resultado un sonido rico en matices y cargado de estimulante cercanía. ¿Qué escoltem?
Escoltamos Yerra Ya, que significa viajeros, y es un homenaje a todas aquellas personas que tienen que salir de su lugar de origen para buscarse la vida.
Thank you.
Pues Inma no se va, perquè ha de contar-nos moltes més coses. De moment ha parlat de música, però dintre de poquet parlarà d'una cosa que s'anomena ensamblajes, que va néixer, crec, amb intenció bienal. Ara resulta que, bueno, porta 2 anys sense fer-se, però enguany toca. Mentre ella prepara tota la informació sobre ensamblajes, escoltem que viene la Guardunya, Darduña, perdón, perdón, que és una composició original d'una persona també d'Elies Carrús. Si és que...
Juan José Warner Romero.
Compositor, músic i professor de música.
Explicamos esta pieza, ¿para qué la va a composar?
La explicación es un poco larga. Bueno, a ver, esta pieza en verdad es un experimento de sinestesia que lo que pretende es pues poner música a una imagen pictórica de un pintor alicantino que se llama Pepe Jimeno, que fue uno de nuestros invitados al ensamblaje 3, si mal no recuerdo.
Sí.
Vale, y bueno, el cuadro en particular, ¿no?, al que se le pone música, tiene ese título de Que viene la Garduña. Y en realidad, bueno, se escogió ese nombre y ese cuadro, pues porque, bueno, la Garduña, no sé si sabéis lo que es un animal tipo jineta, así, que en realidad es un poco desagradable, quizá como un tipo hiena. Y a mí me llamó muchísimo la atención ese título porque resulta que yo, que soy de un pueblo de Sevilla, y en los pueblos sabes que está la costumbre de ponerle mote a la gente, pues resulta que mi padre es Garduño en mi pueblo, que es Casariche. Y entonces yo decía, qué casualidad, la Garduña, ¿no? Digo, pues yo soy Garduña también.
Tornem al tema de que el món és un mocador i de que tots estem interrelacionats d'una o d'altra manera, 6 graus de diferència del que hem parlat en alguna altra vegada.
Exactamente, entonces bueno, de alguna manera pues Pepe con todo su cariño, digamos que dijo, mira, pues sería genial que se le pusiera música a este cuadro que tiene que ver con lo Garduño.
Y va a jugar en, él jugaba Pepe Jimeno en 3 colores y Juanjo jugaba en 3 notes y le giraba, pegaba la volta y es el que está sonando. Pero ahora anem a parlar, això va ser el passat, y anem a parlar del futuro, inmediat.
Ensamblajes.
4.
4 ya, sí.
4, eso ya comenzó.
¿Cómo, cuándo y dónde?
Pues a ver, ensamblaje 4 se celebrará 18 y 19 de abril.
Tomen nota.
En esta ocasión va a ser en 2 espacios distintos. Vamos a tener las mañanas en el Centro Mustang Art Gallery, en el Polígono Industrial de Torrellano. Y la tarde del 18, pues se va a celebrar toda en el Escochador, aquí en Elche.
Gran gent està de la Mustang Art Gallery. Posen fàcil, ho fan fàcil i són autèntics mecenes actuals de la vida cultural del nostre poble d'Elx.
Exactament. Jo la verdad que desde aquí agradezco a Juan Fuster pues cómo nos ha abierto las puertas, cómo nos ha ofrecido todos los artistas que vamos a tener el placer de, ¿no?, de contar con su presencia en esta edición, todo lo fácil que nos lo ha puesto, cómo ha organizado rápidamente, sin problema, toda esta edición, ¿no?
¿Y está abierta al alumna nostre?
Exactamente, al alumnado especialmente del bachillerato artístico del Carrús, tanto de primero como de segundo curso, y también a la gente de artes gráficas, que ya que aquí tenemos a Tony Talens, que es su representante y que siempre colabora con nosotros en estos ensamblajes. Tú sabes que siempre te encargas de la parte última de impresión, de conseguir que la imagen de este ensamblaje se plasme, ¿no?
Y 2 pinzelletes que podrem veure, quines conferències, que xerrades, que tindrem en el programa.
Vale, pues en esta ocasión vamos a centrarnos mucho en el tema de la ilustración y la fotografía. Entonces, la mañana del 18, por ejemplo, tendremos a 2 ilustradores, Arlie Jones y Javier Castán. La mañana del viernes, también en Mustang, tendremos al fotógrafo Ricardo Cases, También podremos, bueno, pues disfrutar de una exposición que se está desarrollando en este momento ya en la Mustang Art Gallery. Y por la tarde vamos a tener pues un desfile de modelos de un exalumno nuestro que se llama Tino Arjona, bueno, que nos va a hablar también de cómo son los estudios de diseño en la Escuela de Madrid, que él está haciendo en este momento el segundo curso. Nos va a brindar también con un desfile con modelos auténticos suyos. Y también tenemos dos platos fuertes la tarde del Escorchador, que son la inauguración de la exposición de obras de pintura, escultura, diseño, vídeo, fotografía de todos los alumnos del segundo de bachillerato del Carrús. Y luego al final tendremos también un concierto para terminar la jornada del grupo Render, en el que participa también otro profesor de Carrús, que es Daniel Sáez, como
no,
batería.
El estem reservant per al proper programa.
Molt bé, i ara t'acomiadem perquè
inexorable passa el temps. Però a
què
mi
anem a escoltar,
deixa boca badat tot lo d'ensamblatge. Sí. Anem a escoltar per a acomiadar-nos ràpidament una versió de Bob Dylan. Bob Dylan va fer aquesta cançó al 79, en la seva època de conversió al cristianisme, discos molt criticats, però bé, anem a escoltar la versió feta al 2008 per Cat Power, una xica que porta ja 20 anys en això de la música, en diversos estils, i que bé, de esta versió a mi m'agrada, pues, la força, li posa un poquet més de força que Bob Dylan. Bob Dylan no deixa de ser un iconoclasta fins i tot quan se'l convertís al cristianisme. El títol és I Believe in You, jo creo en ti, igual que me servís per acomiadar la cultura de pau, perquè creem en la pau, creem en les persones i creem en el que estem fent.
Paraula de tres lletres, que significa tantes coses.
Paraula meravellosa.
Si la sabéssim fer servir.
Paraula plena de noblesa.
Fins i tot per jugar i estimar.
Paraula bella, que sí.
Sabéssim fer-la servir.
Quanta felicitat.
Podríem guanyar i...
Quant dolor.
Podríem eliminar.
I tot és com tres lletres.
Pau!
Nos vamos, se n'anem. Gràcies, Eva. Moltes gràcies.
Gràcies, Eva, gràcies, Sònia, gràcies a la Dire, gràcies a Isa, Marga e Inma. Nosaltres mos ho passem d'allò més bé. No sé vosaltres.
Molt bé.
Heu estat a gust? Heu estat recordat?
Ha sigut fantàstic.
Hem passat una estoneta molt divertida, però...
Ara toca
sempre
anar...
Sempre hi ha segundes partes.
Home, i la setmana que ve estem així a altra volta.
Farem un programa de perles,
de perles carrusseres,
del carrusel, del carrús allí,
pòquer de ases.
A veure lo que trobem. No tenim ni idea a hores d'ara, però
o sea, que ja
així com esta vegada era perles. Cultura de pau, portarem era perles. I ara ens toca anar-se'n
a menjar-nos. Ja m'imagine que a hores d'ara, senyora
la buena,
Lledó,
la buena, la senyora
Lledó,
Lledó,
a hores d'ara ha de tindre preparada l'autèntica paella crevillentina. Adeu.
Adeu. Adeu, adeu, chao.